Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Què tal, mosseguis? Com esteu?
Bones.
Que bé, Magma.
Hem fet una setmana de campana, Tomàs?
Bueno, perquè vam poder recuperar aquest minut mosseguis, ara ho explicàvem off the record, i hem tingut programa especial. Sí, però hem tingut una setmana complicada de festes i, bueno, a tot això ens ha servit perquè el Magma deixés la terra dels terratrèmols i tornés.
Sí, que a més, mira que 3 mesos a Xile i just va haver el terratrèmol el dia que vaig marxar.
Clar,
volia... Vull veure què és això de que tot es mogui, però no...
No és una bona...
No, però és que ells estan ultra acostumats, se'n riuen.
Sí, se'n riuen, sí.
És una passada com estan d'acostumats.
Bueno, fins que supera la magnitud 7, aleshores ja la gràcia ja no és tan gran. Però
la magnitud 7 ja... Però a més és aquestes escales que són simptomàtiques, no depèn de la... Richter o Mercalli? Perquè hi ha una escala, no me'n recordo
Richter,
quina és.
Richter ja està denostat i, de fet, ja no es fa servir. Es diu magnitud. ¿Vale?
La magnitud.
I barreja la força, que és una mesura científica per les zones i tal, amb l'afectació en superfície. ¿Vale? També. Mm-hmm. Sí, és unes escales una mica rares. Vull dir, tu tens un valor, diguéssim, la magnitud, ho dic perquè ho vaig estudiar fa poc, la magnitud és un valor matemàtic, val? És un valor, diguéssim, d'ona. Però i es diu immediatament després i s'ajusta amb els efectes posteriors. Vale? Que depèn de molts factors.
El que passa en superfície, igual, segurament també la magnitud de les zones també depèn del tipus de material, del terra, de com es transmeten, etcètera, etcètera. Bueno, escolta, aquesta setmana tenim guió. Tomàs i jo per Telegram ens estàvem dient coses i posant coses al guió i això ho posem i això ho traiem.
El Magma avui l'ha acabat de completar.
Pues s'imagina.
Tenim un guionaco.
Fins i tot hem tret coses del guió.
Hem tret coses del guió.
Si tenim guió, això és l'hòstia.
Feia anys que no... Perdoneu, que estic una mica refredat. Feia anys que no traiem coses del guió. A veure, de què parlarem avui? Parlarem de moltes coses, però vaig a donar 3 titulars. El primer, la presentació fiasco, bueno, o polèmica, diguem-ho així, del Gemini de Google, que ara en parlarem. Hi ha una segona part que parlarem de podcasting, que té problemes al podcasting. ¿Vale? Hi ha coses que s'han de comentar. I la
té
tercera,
problemes de finançament?
No només problemes de finançament, i després que les grans... Clar, és un món que ha tingut tant boom que les empreses que ara fan de hosting fan coses rares. ¿Vale?
Vale,
entre parlem. Elles transcodifiquen els podcasts dels creadors.
Bueno, d'entrada Riverside, sense que els hi demanem, ens ofereixen la transcripció del nostre programa en anglès.
Jo no dic... No, però la transcodificació no és la transcripció. La transcodificació és que tu graves un podcast amb una qualitat i un contingut i el hosting te'l canvia. Et canvia la qualitat, et treu les etiquetes, et afegeix publicitat i fa 1000 coses amb el teu àudio.
Bueno, això et passa per anar per plataformes estranyes. Tot i que unes quantes plataformes han tancat, però ja ho parlarem més endavant.
Ara parlarem. Mm-hmm. I finalment, el Magma, gràcies, tio, perquè ha sortit la 17.2 d'iOS.
Sí, ahir va sortir.
I normalment aquestes versions no tenen molta importància, però aquesta particularment sí.
Sí, aquesta és la més gran d'iOS 17.
Exacte. Vale? I propostes, un munt de propostes que teníem endarrerides. Per tant, si voleu, comencem, donem la benvinguda a tots, també donem la benvinguda als qui ens estigueu seguint per directe, que ja veig que estem en directe, molt bé. I res, aquest serà l'episodi 574 de la temporada 17 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Què ha passat amb el vídeo?
Bueno, a veure, jo volia parlar d'altres coses a part, diguéssim, només aquest... O sigui, Google treu el Gemini...
Però context, què és Gemini?
El context és, ja van dir a principis d'any, quan van fer aquell vídeo, els hi va petant a la cara quan presentaven el Bart, em sembla que va ser el Google I.O., van agafar i van presentar que estaven treballant amb un model nou, vale, que és un model d'aquests que en diuen multimodals. Quan parles d'un model multimodal, el que estàs fent és que entrenes un model de llengua, un model no únicament amb text, sinó que l'entrenes amb text, amb àudio, amb imatge i amb vídeo. Llavors, aquest model pot tractar amb diverses coses. Per exemple, el GPT-4 ara tu li pots pujar imatges i li pots pujar documents. Vale?
Llavors, forma part del mateix model o són altres que es combinen?
Llavors, per exemple, en el cas de GPT-4V, tu sí que li pots donar directament la imatge. Però en el cas, per exemple, del que s'està fent amb el GPT-4 en l'aplicació de mòbil, quan tu li parles, el que fa és que bàsicament fa un whisper, fa una transcripció del que tu estàs dient, li dona el text, i llavors a partir del text ella dona una resposta i genera àudio i tu escoltes aquest àudio. Vale? En canvi, el que estan dient és que el model aquest multimodal, la idea és que tu li puguis entrar directament la veu i que ella et pugui contestar sense necessitat de fer la transcripció. Vale? Llavors, això és interessant doncs, perquè hi ha molts aspectes de no necessàriament verbals, moltes inflexions de la veu que poden ser rellevants. Vale? Tot i que això també a nivell de seguretat té una sèrie de problemes perquè tens altres superfícies d'exposició, però bueno, no en parlarem avui, però el tema és això, la idea és dir, doncs, tenim un model que s'ha entrenat amb diferents coses i és capaç de respondre de diferents maneres. I bueno, és un model que en principi està bé, però què passa? Primera, aquest model no el pots veure. Hi ha diversos. N'hi ha un que en teoria està pensat per posar en dispositius mòbils, és a dir, que la gent que tingui l'últim píxel en algun moment doncs, d'aquest desembre podran executar aquest model en el seu mòbil.
El mini.
Molt bé. Amb la qual està
versió...
molt bé.
Una versió reduïda.
Però és la versió tiny. Mini, és la versió... És, a veure, pràcticament tots els models, si aneu, per exemple, Hugging Face, veureu que tots els models, doncs sempre hi ha la versió petita, que acostuma a ser la de 7B, la de 3B, la de 3, de 3 bilions de paràmetres, després hi ha la de 7, després hi ha la de 13, la de 34, la de 70, i després... I llavors, ells diuen que tenen el petit, el tiny, el pro, que és el que d'alguna manera és equivalent al ChatGPT per utilitzar a través d'API, i que ells tenen una cosa que ells tenen, que és l'ultra, que no el podem veure perquè és màgic i revolucionari, el tenen ells tancat en una illa, sota, en un volcà, en una cova, sota un volcà, és el que estan fent. I llavors diuen, molt bé, hem fet això, i ara això, estem supercontents, publiquen un paper, un dels autors del paper és el Sergey Brin, un dels fundadors de Google, és el rus, i en Sergey Brin doncs, sembla ser que ha estat programant. S'ha estat allà programant, picant codi en C++ com un home de veritat allà. I,
com boina verde.
Ha estat programant a sac. Recordem que el Larry Page és el matemàtic, però el programador era el Sergey Brin.
No, no pot suportar Google, no està capdavantera amb aquest tema.
Sí.
És,
I llavors el que fan és que en comptes d'agafar...
Sí,
i en comptes d'agafar i dir simplement tenim això, o sigui, foten un vídeo... I llavors, aquest vídeo escandalitza tothom. Recordo en Ganyet, això és l'hòstia. I jo li vaig dir a en Ganyet, a veure, hem vist un vídeo, però no
però
estem
quan
veient...
Va ser una...
Fa una setmana.
Ah, dimarts, vale, no va ser arriba, que van
dimarts
presentar...
Dimarts passat després del programa.
No, ni arriba una setmana, fa 5 dies. El problema que hi ha és que...
La
següent...
setmana passada no vam fer programa.
Sí, el següent step és el vídeo.
No, clar, llavors, però ells...
El següent step és no l'àudio, no el text, no les imatges, el vídeo. I van presentar un vídeo que semblava que la solució que presenten ja és capaç d'entendre i gestionar vídeo.
O sigui,
però no
tenia,
és cert.
Tant per el que deien i per el que ensenyaven, semblava que el model els estava escoltant, que el model actuava autodirigit sense d'allò i que, a més, que el model estava veient el vídeo. I resulta que després... de fet, em sembla que ens diu Oriol Vinyals i un altre, ens diu Albert Requesens, que són dos catalans que estan a l'equip de recerca Gemini i van començar a Twitter a explicar com havien fet el vídeo aquest i bàsicament, i donar explicacions perquè la gent va dir, què passa amb aquest vídeo? Si és tan bèstia, sembla aquí que tinguem una intel·ligència artificial general.
Hi ha un article que explica, al final Google ha publicat un article que explica com es va fer el vídeo.
Exacte. Llavors, què passa? Que el vídeo aquest és... El sistema no veia el vídeo, Primer el sistema no parlava, sinó que donava prompts i després hi havia una, el vídeo van ficar la síntesi de veu a part. El, entre tros i tros del vídeo hi havia molts prompts entremig que estan ocults, és a dir, se li donava molta informació entremig i a més no estava veient el vídeo, sinó que estava veient imatges estàtiques. És a dir, el model és prou bo com per haver-lo ensenyat i haver dit simplement que la gent s'emocioni. O sigui, per exemple, aquesta mateixa setmana hi ha l'empresa Mistral, Mistral.ai, que és una empresa francesa que ha aixecat una ronda de finançament de 400 milions de dòlars, que no està malament, ¿vale? És quasi un... I té una valoració, diguéssim, per sobre d'unicorni. Han agafat 400 milions i tenen una valoració, no sé si diu 0,4 o 2.000 milions de dòlars, és una empresa francesa, i tenen un model que es diu Mistral, que ja d'entrada ja fa unes setmanes que està disponible, i si us baixeu amb un programet fantàstic que podeu trobar llama.ai, us portarà el projecte de GitHub, que podeu agafar i instal·lar-lo en el vostre Mac, sobretot si teniu un Mac Silicon, on podeu agafar i instal·lar-vos el programa aquest que us permet descarregar-vos el model Llama 2, o us podeu descarregar el Mistral aquest i executar-lo al vostre Mac. De tenir un, com un ChatGPT funcional al vostre Mac i corre molt. De fet, jo amb una màquina aquí he pogut executar el 70B, tot i que va una miqueta en plan ese caballo que viene de bonança. Llavors, els tios aquests de Mistral, sense necessitat d'agafar i de fer un vídeo ni d'allò, han agafat el seu model gros, un model de 90 gigas, ¿vale? I van a fer un compte de Twitter i van deixar anar el magnet link de Torrent. A lo bruto, ¿vale? I han dit, i van anar a Hugging Face, va dir, i aquest és el codi per executar-lo. Apa.
Brutal, eh?
¿Vale? En plan, dir, jo, això és l'equivalent, en comptes d'un vídeo, és dir, jo m'agafo i m'atrec la titola fora. I pom, pom, i toques la campana amb la titola. Pom, pom, i de cop i volta han agafat la gent, han provat aquest Mistral, que te'l pots descarregar.
Una advertència que arriba tard. A les emissores locals, com les del Maresme, que sabem que hi ha algunes,
no podem dir titola.
Moltes gràcies. No, que remetin el programa, els aconsellem que moguin l'hora amb horari no massa infantil. Si
no pot ser, infantil.
No infantil, sí.
Ei, escolta, seguim, jo estic convençut que la paraula titola als nens petits i les nenes petites se la coneixen, eh?
Tita, titola, fufurutxa,
i no crec que sigui el pitjor que escoltin, la veritat.
No serà el pitjor.
No. Avui dia, no.
Bueno, en qualsevol cas, aquests de Mistral.ai el foten open source, o sigui, el model el tens de Git, el pots descarregar, el pots executar i la gent l'ha agafat i han agafat. I gent independent que no té res a veure amb el d'allò, l'agafen, li foten benchmarks i te'l foten en pràcticament totes les proves per sobre de GPT-3.5. És a dir, dona millors resultats en els idiomes que funciona, català, castellà, francès, anglès, alemany i uns altres, català no l'he provat encara, però el Mistral sí que l'he provat en català, i dona millors resultats, que lleugerament millors, que el GPT-3.5. Això és treure's la titola. Això és treure's la titola sense necessitat de fer cap vídeo, sense necessitat de fer hores. I, a més, en paral·lel, diu, i a més és ara, us obrim l'API i els desenvolupadors que volen utilitzar aquest model, que hem vist que és equivalent a això, l'obrim i podeu agafar i atacar aquest model directament. I, si no, us l'executeu vosaltres en el vostre d'aixonses i tota la gent que començarà a fer coses, sens dubte, amb aquests models, amb l'Ollama i el Llama CBP i totes aquestes coses, doncs ja tindran, doncs poden agafar-ho i fer servir. Això és fotre, això és fer-ho bé. En comptes d'un vídeo i no ensenyar. Llavors, jo el que no entenc, el que no entenc, és per què Google l'està cagant tant, o sigui, tenint la superioritat tecnològica que tenen. Si volen entrenar un model en vídeo, tenen tot YouTube. Tenen tot el Google Colab, tenen la tira d'informació.
I segur que has acceptat els termes perquè ho puguin fer servir. O sigui,
i
ho tenen tot
i has acceptat els termes perquè puguin fotre el que els hi roti amb
segur
la teva informació.
Sí.
Avui tenen el mossega la poma d'avui, tindran que estem fent streaming per mossega la poma i el poden ficar en el Gemini o en el Tauro o en el que vulguis.
Marc, el problema de Google és... De fet, anem a recapitular un moment. Portem un any que ja no parlem pràcticament d'Apple, només tot és AI, tot és intel·ligència artificial.
Tinc notícies d'Apple respecte de la IA, eh?
Sí. Eh? Però anem a recapitular una mica. Per què és tan important? Perquè clarament és una revolució. Què li ha passat a Google? Que l'han agafat... O sigui, que entén que tot el que es deriva de la intel·ligència artificial en els models LLM i de ChatGPT, si és una, és un torpeda la línia de flotació del seu model d'anuncis que no ha canviat.
És el model de finançament. Sí, ells tenen la tecnologia, la tenen ells, però tampoc tenen idea de com utilitzar-ho. O sigui, setmanes explicava els problemes de seguretat d'executar models directament contra el teu, amb accés al teu Google Drive.
El tema és que això canvia les regles de xoc, i si ells no tenen una alternativa, ja no ells, els accionistes li diuen a Google, tio, espavila.
Jo crec que
tot
tenen...
Això són...
Jo crec que tenen models de tenen formes, tenen altres, o sigui, a veure, per exemple, ells tenen un revenue stream molt bèstia de publicitat, però pensa que una part molt important de la publicitat és YouTube, i els ingressos que tenen per publicitat a YouTube han augmentat de forma bestial. De fet, només cal veure la quantitat de vídeos, d'anuncis que ens foten a dintre YouTube,
i la campanya que hi ha ara desfarmada, que és molt intrusiva, de que et detecten que tens un bloquejador d'anuncis i no et deixen veure el contingut.
Exacte.
Jo tinc bloquejadors d'anuncis arreu i tinc 27 navegadors diferents. Per què? Perquè quan no em bloqueixen Firefox, em bloqueixen Safari. Quan Safari no el tinc bloquejat, haig de tirar d'Arc. I quan Arc el tinc... O sigui, tinc navegadors, molts navegadors diferents, perquè cada dos dies tinc un bloqueig de YouTube. Com tinc bloquejador d'anuncis, doncs...
Ah.
Sí, els Adblocks i aquests.
Exacte.
Els que van... Que instal·les tu... o els que ja venen embedidos en el navegador, perquè és un navegador user-friendly i no YouTube sí. Chupa-cooling, ¿sabes? No Google chupa-cooling.
Doncs el Google té el pas canviat. L'altre dia sortia un article del Cory Doctorow, bàsicament el que es diu Don't Be Evil, si aneu a pluralistic.net, que és on està la web del Cory Doctorow, o el seu podcast. Ell bàsicament el que diu és Google té... O sigui, els problemes que té el buscador i la interacció amb publicitat i la part negativa que és això estan descrits en l'article inicial que publiquen en Larry Page i en Sergey Brin quan presenten el buscador Google. ¿Vale? És a dir,
estan descrits els problemes que tenen ara?
Els problemes que tenen ara. Que té Google cercador, el que està passant amb la publicitat,
sí.
que els resultats són menys rellevants, que la publicitat es torna intrusiva, que les pàgines... Totes les coses que estan passant amb el buscador de Google, en l'article de 1998 de Google de Larry Page i el Sergey Brin, ja expliquen això. I es diuen que creen Google per resoldre aquest problema precisament i no volen caure en això. Però el problema està que ells, quan decideixen al cap de 3-4 anys, perquè ja no els hi donen més venture capital, que han de ser rendibles per poder sortir a borsa, doncs treure l'AdSense i finançar el Google amb anuncis, automàticament, corporativament, tens tots els incentius, que moltes vegades és dir, quan algú dintre de Google té que decidir si fer el producte millor o defensar el model de negoci encara que el producte sigui pitjor, la decisió sempre va cap a defensar el model de negoci. I això afecta des dels directius fins a tots els desenvolupadors, perquè tota l'estructura d'incentius dintre de la corporació està muntat a que l'empresa guanyi més diners. I llavors, quan algú diu, no, hauríem de fer això perquè el producte sigui millor, però guanyarem menys diners el producte i guanyarem menys pasta. Doncs sempre vas fent el producte. I clar, quan això ho has estat fent 20 anys... el producte és una puta merda. Llavors, l'altre dia estàvem parlant...
I no
parlant...
han evolucionat. Sí, a veure, no han evolucionat. Clar que han hagut evolucions, però el model no ha canviat.
No, el model no ha canviat. Però
anuncis,
el problema està... A veure, Google és una eina... És l'índex d'internet. És l'índex d'internet. Té més d'un 90%.
Les pàgines amarilles.
Té el 90%, té el 90% de la cerca en la web visible, no en la dark web. ¿Vale? Tens el 90% de les cerques. Llavors, com que tens la web, s'adapta. Portem des de l'any 2005 que hi ha la disciplina del SEO, el Search Engine Optimization, que va d'això, anem a modificar com fem les pàgines, com creem les pàgines, com escrivim les notícies, com escrivim els titulars, com posem cada cosa en cada son, com posem les metadades a les nostres pàgines per maximitzar la probabilitat de que el puto motor ens busqui. I han estat llavors, la gent que fot pàgines web i els creadors de Google estan jugant el gat i la rata des de l'any 2005. Què passa? Que el 2005 la major part de la web era creat per creadors de continguts independents. Érem els bloggers, érem els que teníem les nostres pàgines web, érem Mossega la Poma, era tot aquest tipus de coses. Mica en mica comença a vindre gent com BuzzFeed, es van ficant tots els diaris, es van ficant d'allò, empreses que creen contingut, i es va creant contingut, i es va creant contingut, i coses com la blogosfera, coses com Wikipedia, cada vegada són més petites, hi ha molta més merda. Hi ha molta més merda. I el joc aquest i això el que fa és que cada vegada... Perquè, a veure, quan t'agafen i et diuen no, és que nosaltres hem creat 50.000 pàgines web en 2.000 dominis diferents com a estratègia de SEO, vol dir que hi ha empreses que estan dedicant a contaminar la web de porqueria generada mià. I llavors, això vol dir que la web cada vegada és més merdosa.
I a repetir contingut. Sí, sí.
Llavors, l'altre dia, llavors, per exemple, alguns púndits de les tecnologies que parlen als medis diuen no, és que Google no ha perdut quota de mercat respecte de Bing. I és veritat, Google no ha perdut quota de mercat respecte de Bing, però la dada que no estem veient és com s'estan modificant el volum de cerques total que hi ha a la web cada dia. Jo estic convençut, almenys per al meu ús personal, jo cada dia busco menys. Perquè el meu buscador és GPT-4.
I no només, menys, sinó es busca diferent. Mira,
es busca diferent.
El meu navegador, jo tinc a la dreta una llista, diguéssim, de URLs, o sigui, de llocs, no? que estan com vius, estan actius. Aleshores, jo no entro al lloc. Quan passo el ratolí per damunt de l'enllaç, amb ChatGPT em treu un resum del que hi ha en aquella pàgina, en aquell moment.
Amb algun plugin paràgrafs. Que tu tens, perquè tens algun plugin allà.
No, ho fa el navegador,
Quin navegador?
Arc, A-R-C. Arc. Sí.
Però què fa exactament? Perdona, que no ho he entès.
Passo el meu bookmarks, per entendre'ns, no? Sí. Que són bookmarks vius. Mm-hmm. Quan, abans d'entrar en una pàgina, jo passo el ratolí per damunt, com si anés a fer clic damunt d'una URL.
Però abans de sortir
em va apareixent com un desplegable automàtic que fa i amb tres paràgrafs em diu què hi ha en aquell moment en aquella pàgina, per si m'interessa anar o no, per si ha canviat alguna cosa, s'ha actualitzat o hi ha alguna informació rellevant. Que el que m'ensenya no m'agrada, però me'n vaig a un altre enllaç. No entro, ja no busco, ja no accedeixo, saps? O sigui, em refio del resum. Si el resum, el que diu, m'interessa, aleshores sí que clico. Però si no clico, no hi ha accedit. No hi ha hagut publicitat. No hi ha res. Clar, només tinc un petit resum que han donat
xat. I el plugin ha fet un accés, però no hi ha hagut un usuari que ha vist el anunci.
No, ni m'ha...
Perquè un accés sí que hi ha d'haver, encara que sigui una màquina.
Al xat, però jo no he navegat. Jo no he vist publicitat, jo no he vist anuncis. Jo no he fet res.
Una cosa, Tomàs, el que has de considerar és que si tu mires històricament, històricament, els nostres hàbits d'utilització de la tecnologia... Vale? Si tu mires històricament els teus hàbits d'utilització de la tecnologia i els meus hàbits d'utilització de tecnologia ho mires històricament els últims 25 anys, són un bon predicció, un bon predictor del comportament de la gent 5 anys després. És a dir, a l'any 97 jo estava rebent i enviant powerpoints d'aquests xungos per mail, que era el que estava fotent la gent el 2003. I el que jo estava fotent el 2003, que estava bloguejant i estava fent coses que és el que la gent fotia el 2008. I quan nosaltres estàvem fotent un podcast el 2007, el 2012 tothom estava fotent podcast. Vale? És a dir, aquestes coses... És a dir, si nosaltres hem canviat la nostra forma de buscar informació, de navegar per internet...
Perdona, Marc. I no només de buscar informació i de navegar. Per què tinc Brave en l'iOS com a navegador per defecte? Perquè... mentre a les pàgines web sense JavaScript. Això elimina el 99% de la publicitat aquesta de... Perquè tu amb un mòbil tens poc control.
No, però no, l'altre dia vaig estar fent proves amb això i no et trobes amb moltes que també, igual que si no tens el JavaScript activat,
Però m'estimo més. Hi ha llocs que són tan merdosos, que creen tant de pop-ups i finestres que entren, que surten i coses que fan flash.
Tu et veus anar al Safari allò, a l'informe aquell de privacitat?
És al·lucinant.
És impressionant.
És al·lucinant.
Com
és al·lucinant.
Centenars de traggers en una, web.
Pues hi ha llocs tan merdosos que si no puc accedir sense JavaScript perquè m'elimini tot això, no m'interessa accedir. Vull dir que ja anem bé.
Jo intento sempre que hi és disponible el mode lector. El mode lector, que et neteja la pàgina.
Sí, perquè això et treu molta merda de sobre, sí, sí.
Sí, 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 sí.
I com us vaig explicar, que darrerament amb l'iPhone ho faig servir amb el Microsoft Edge perquè em llegeixi la pàgina. Ja tinc una llista de lectura, aquest article vull llegir. I que me'l llegeixi Microsoft, me'l llegeixi l'Edge quan jo estic rentant els plats o...
Però si ens posem en la pell d'aquests llocs webs, quines alternatives tenen si només viuen de la publicitat?
Bueno, sí, clar, aquest és el problema. El problema és que hi ha una carrera cap al fondo.
Aquí tornarem després quan parlem de Leo Laporte i de This Week in Tech.
Sí.
Vale?
Bueno, l'altra cosa que us tenia que explicar és a dir, jo porto un temps parlant-vos del tema de la privacitat i els models aquests de llenguatge, perquè al final per mi són la d'allò, llavors, de veritat, aneu a buscar el projecte ollama.ai. I tu, Tomàs, que tens un processador M, et correrà bastant. És superfàcil d'instal·lar i executes models en el teu ordinador. I a més de si hi ha altres projectes, doncs que ja creu una interfície com la del ChatGPT directament a través de un port que cobres al teu ordinador.
L'instal·laré a la Raspberry.
No crec que tingui a la Raspberry. Necessites un processador amb una mica més de patacada, però si tens el processador...
Poca broma amb la meva Raspberry, que és una Raspberry que fa de hotspot per la ràdio. Un dia l'explicaré.
Sí, però no és un... Però això, quan tu vols executar un Mistral, vol una miqueta més de...
No puc instal·lar l'Ollama Mistral. No.
Bueno, però ja et dic, però molta gent comença a agafar, especialment els que tenen processadors M2, els M-Max o els M-Pros, que es foten un Ollama, executen un Mistral, i per moltes de les tasques que faries amb el ChatGPT, t'ho fot més ràpid, i la informació és confidencial.
I en local.
Que també per dintre, i ho executes en local. I compte. I llavors, hi ha un projecte que va treure fa una setmana i mitja a Apple, així, sense dir res, sense anunci, paf! Un projecte que es diu MLX, hi ha un projecte que està a GitHub, que es diu MLX, que bàsicament és infraestructura, codi, llibreries, per poder executar models d'aquests, open source en processadors M encara més eficientment. Encara més eficientment. I la gràcia segurament serà que d'aquí 4 dies els tindré, aquestes llibreries estaran integrades dintre de projectes com Ollama, Ollama.cpp o altre tipus de projectes, de manera que cada vegada serà més ràpid executar. De fet, estic llegint articles que bàsicament el que estan apuntant és a dir, el que volem és, el que estan buscant, i són projectes open source, són projectes open source i articles, històries, on la idea és executar els models aquests, els Tiny, o els de 3B, de 3B o els 7B, executar-los en mòbils. O sigui, tard o d'hora tindrem allò de la mateixa manera que per iPhone hi ha aplicacions que pots executar l'Stable Diffusion a dintre del teu iPhone, que puguis agafar i tindre una aplicació que executis el teu LLM, i si el combines amb Whisper i tens el reconeixement de veu i generació de veu, i ho tens a l'iPhone. Poca broma, perquè venen coses molt divertides i a més del que a mi m'agrades, i coses menys en el núvol i més en el dispositiu. Que al final, si tens el dispositiu, tu tens el control, saps el que entra, saps el que surt, saps el que li dones accés, i d'això. I sobretot fer-ho fàcil perquè no ho tinguin que fer únicament nerds. Si has d'agafar i has de començar a fer Python installs i condes i històries rares, doncs és un merder. Però, en canvi, l'Ollama te l'instal·les amb dos cops de tita. No has de ser un developer.
Has d'obrir terminal o no, per això?
Una mica. Una mica.
Llavors no és tan user-friendly encara.
Però molt poc, molt poc. Tard o d'hora sí, aviat et faran un DMG. Aviat ja et donaran un DMG, però... Bueno, de fet, no t'ho puc dir, perquè no l'he provat per Mac, jo l'he instal·lat per Unix. O sigui, igual la versió de Mac és un DMG, no ho sé.
Pot ser.
Ja tu, mira, estic esperant que em vingui el meu processador M i llavors ja quan tinc el meu processador M ho hauré provat i
ja us faré. No tenies processador M fins ara, Marc?
No, encara el tinc. En teoria, ara està en el courier i té que arribar aquesta setmana. O sigui que ja quan arribi ja us explicaré.
Ja veuràs quin canvi. Vale, a veure, us sembla si avancem, anem cap a contacte i acabem la segona part? O hi ha alguna cosa més de la part d'intel·ligència artificial que vulguis comentar?
Només això, és dir, molt interessant la diferència aquesta entre Google, que segur que la tecnologia és al·lucinant, que realment és al·lucinant, que ells van inventar el transformador, que tenen els millors investigadors, que tenen el màxim pressupost, però com a empresa no saben fer-ho correcte. Tenen una cultura d'empresa absolutament que es foten la trabanqueta ells mateixos contínuament. I això es fa que tinguin un problema tremendo. I en canvi, els francesots aquests, que són 20 o 30 persones, tranquil·lament agafen i el foten, foten un tuit amb un magnet link i al cap de 4 dies la gent s'ha descarregat, l'està executant i estan fent les proves i no les que diuen ells, les que estan medint investigadors. I diuen, no, escolta, està tirant més que el GPT-3.5. No és com GPT-4, però...
I en contrast, a Google, el bé que ho fa Microsoft, ¿vale?
Microsoft està
sí, home,
que el Satya Nadella li està menjant la torrada en el Sundar Pichai totalment.
Quan hi ha aquest choque d'egos a ChatGPT, mis huevos son más grandes que los tuyos, la tengo más larga, tal, lo típico que passa dels criajos aquests, arriba aquest senyor, que és un senyor que sap molt bé com funciona el món dels negocis i posa calma, endreça...
Però juga una cosa diferent.
Home, té 20 o 30 anys més que els ninyats.
Sí, però també ho tenen els directius de Google, però semblen criatures de teta. Hòstia.
Sí, els de Google ara tindran 50 anys.
Sí, home, clar que sí. Anem a contacte, que tenim una part de podcasting que jo crec que és rellevant.
Vinga, som-hi.
I a part tenim lo de l'iOS 17.2. Vinga, som-hi.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Sabeu quants mecenes tenim?
70 i pico?
69?
Més. 80 i algo?
Aquí anem.
Hem d'arribar a 100, tio, hem d'arribar a 100.
Hem tingut més, però clar, la gent pues, deixa de ser més... Sí, entra gent nova, però també se'n va gent, no? En general estem, diguéssim, mantinguts o lleugerament una mica més que quan vam començar l'any. Hi ha 85 mecenes. Que veient com està el pati és una passada. Sí, està molt bé. I hem d'agrair perquè no som el format petit, el podcast setmanal, no busquem finançament... Sí, és el que som el que som i no estem fent recerques ni mirant com monetitzar res ni res, i esteu allà. Vull dir que el primer que hem de fer, ara que arriba Nadal, és donar les gràcies als 85.
I tant.
Penqui, que cada mes van deixant pues, un euro o fan donacions puntuals o el que sigui.
1.000 euros. Vale?
Xupateus a Google.
Xupateus a Google. Vale. No, però agrair això. També agrair, sembla una tonteria, però cada setmana hi ha i cada setmana omplen una estona al programa i hi ha gent que hi pensa i que ho transcriu i que ho escriu. Si és al Ciner, fa un petit document científic, fa un petit paper cada vegada que ens posa una proposta. ¿Vale? O sigui, hem d'agrair a la gent que s'ho curri tant. O sigui, gràcies als que... Perquè més o menys és més la mateixa gent, no? Però no fallen, tio. Cada setmana hi ha una proposta del Rafael, una proposta de l'Andreu, una proposta del Pere Montpeó, una proposta i allà hi són. O sigui que gràcies de veritat als que participeu d'aquesta forma. O sigui, moltíssimes gràcies. ¿Vale? Bé, seguiu així. Seguiu ajudant-nos perquè té molt de valor. Vinga, Falca de ByteRite i segona part.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Que, per cert, què s'ha fet del Josep? No sé, fa molt temps que no sé res del Josep Ruano.
Jo el vaig veure ara fa 3 setmanes, en Josep.
Ah, vale.
En Josep va vindre a finals...
Estava en una guerra o alguna cosa, en una presentació o alguna cosa.
En Josep va vindre a la UPC, convidat per en José Cabré, on va agafar i va donar una masterclass acollonant sobre com crear una empresa d'informàtica. De fet, vam parlar que potser un dia ens hem d'ajuntar ell i jo, i a partir del guió que ell té d'aquella presentació, gravar un cavalga al cometa que quedi ja gravat com a masterclass sobre creació d'empresa, perquè realment en Josep
molt,
va portar...
Té molt a explicar i molt a dir, Josep.
Algú sap en Josep de crear empreses d'informàtica. Vale? Jo algú sé sobre com el que no s'ha de fer, ell sap el que sí s'ha de fer.
Els errors s'aprèn, també.
Sí, però jo sé que no s'ha de fer.
És molt interessant, és molt interessant.
Jo tinc el cas de tancar-la sense perdre calés. Viure 8 anys d'una empresa i tancar-la sense perdre calés no està malament. Està per sobre de la mitja els resultats d'una empresa. I en Josep té resultats molt interessants. Amb el qual...
Home, jo no puc... Sí, des del punt de vista laboral, en Josep és una de les persones que ha condicionat més la meva vida laboral des del 2010-2011. I estem al 2023.
També.
La teva també. No, però jo ho dic en el sentit positiu de la paraula, ¿vale? Vull dir que sí, que té molt a portar en aquest temps. Anem a parlar de podcasting, si us sembla. Mira, ja... la primera notícia de
Corren
podcasting...
Corren tiempos chungos para el mundo del podcasting en 2023.
Però sempre està chungo, no, el podcasting?
A veure, el problema que... El problema que hi ha aquí és, a veure, el podcasting és una forma d'agafar i és el que era la blogosfera en el seu dia. Et permet agafar i posar el teu contingut, no has de demanar permís a ningú, la gent t'escolta i, a més, fins i tot està més descontrolada que la blogosfera. Si jo tinc un blog, jo sé exactament qui entra, per on entra, per quins termes de cerca està entrant i tinc aquest tipus de mètrica i li et puc ensenyar anuncis i tot. Si jo foto un RSS i penjo un MP3 cada setmana, que és el que fem bàsicament nosaltres, no sé, si puc saber qui s'ha descarregat l'episodi...
Si no tens comunitat a darrere...
I no sempre, no?
Però no tinc feedback... I puc més.
No sé si se l'han escoltat, no sé si se l'han acabat...
Tampoc saps quanta gent el té i no l'ha escoltat mai.
Exacte.
Està subscrit...
Per exemple, amb Spotify, els que tenim... hi ha una aplicació que és Spotify per podcasters i si algú ens escolta per Spotify, sabem a quina hora comencen...
Bastants, de fet, ens escolten per
Spotify. Però allò és l'interessant, saps? Per exemple, si la gent s'escolta mig programa, si la gent se l'escolta sencer, pots saber si... coses així, per exemple, amb el Cavalga al Cometa, jo veia d'això, és que la penya, amb un podcast de dues hores, se te l'escolten tot i s'escolten fins i tot la cançoneta del final, que dius, hòstia, aquí ganes
d'escoltar... És el que dona més mètriques a Spotify.
Bueno, et dona totes les mètriques. De fet, els podcasts més... El podcast que fot més calés, que és el show d'en John Rogan, el Joe Rogan Experience, està allà a Spotify i pot comprar el que vol.
Aquesta jugada a Spotify no li va sortir molt bé, no?
No, li va sortir molt bé.
Sí?
Li va sortir molt bé. O sigui, el podcast del Joe Rogan encara és el podcast més escoltat i, a més, el que tenen és que quan ells venen un anunci, saben, li poden dir a l'anunciant, és dir, la gent ha escoltat aquest anunci. I, a més, si jo estic escoltant a Mossega la Poma amb un podcatcher normal d'una aplicació, en el podcatcher d'Apple, en el que sigui, jo puc agafar i avançar els anuncis. Si tu estàs escoltant un podcast a Spotify i t'he insertat un anunci, et foten l'anunci i aquell anunci no salta.
No està gravat, diguem-ne, a l'MP3.
Te'l menges amb patates. I, a més,
clar,
i a sobre, per exemple, el podcast d'en Rogan, que té com a 2.000 o 3.000 programes, en els programes antics hi han insertat anuncis nous.
Hòstia, bona jugada.
Clar, tu agafes, escoltes un programa d'allò i llavors te foten un anunci nou, amb la qual cosa...
Molt bona jugada. Llavors
poden agafar i poden agafar i cascar pasta de gansa per als anuncis.
Hòstia, està bé. Però i això en quin tipus de podcast ho posen? O sigui, en el Mossega la Poma no posen anuncis, entenc, no?
Jo no sé si estan posant anuncis a Mossega la Poma. Però si és un podcast que està suportat per anuncis, els anuncis d'aquell podcast estan insertats, el podcaster ho monetitza, etcètera, etcètera, i tenen la plataforma per fer-ho. Per això no ho foten en un podcast com Mossega la Poma amb 2 o 3.000 oients. Això ho foten en programes clar, clar. Que tenen de 15.000 oients a en amunt, que és quan tens aquests
Tomàs,
ingressos grossos.
El Spotify ens deixa monetitzar el podcast?
Nosaltres no monetitzem podcast.
No monetitzem perquè no ho hem demanat.
No sé com va, no ho hem demanat mai. No, no.
No vale. Però el que hi ha és això, és que ells...
Estem en una lliga que no crec que monetitzéssim absolutament
no,
res.
No, no faríem res. El que hi hauria és que tu pots tindre el museu...
No, però em refereixo que no... Sabem si Spotify ens està posant anuncis?
No posa anuncis Spotify.
No, perquè nosaltres no cobrem... No, tu pots escoltar bueno, Mossega la Poma,
no sé,
però sí.
Podria fer com el model de YouTube.
Però això ho fa Spotify i altres sí que ho fan.
iVox te la fot. No, però...
I altres més també. El tema està, Marc, com allò que deia, se perdona, és que m'han trucat a la porta que tenia un de
teniu seu. Un paquete.
Sí. Digo, gracias.
Paquetorro.
A el que anava. Que ha dit abans el Marc una cosa que m'ha fet pensar. Clar, el nostre model de podcasting és com els programadors amb C. Nosaltres som podcasting hecho por hombres. Por machotes.
Això és com deia el Pavel Satsulin, que deia, si pots fer aquest exercici 20 repeticions, ets un home. Encara que siguis una dona, ets tot un home.
A més, exacte. L'RSS de qui és? En el nostre cas.
El gat nostre. De qui és?
Però l'àudio no.
Nostre. No, l'àudio també és nostre.
Però el hosting de l'àudio també és nostre.
Però Spotify es copia l'àudio.
No, però Spotify
és un canal, ell Spotify es copia i distribueix. I iVoox també
agafa.
Però la font original és un RSS i un àudio i el hosting de l'àudio el tenim nosaltres i el domini on està l'àudio el tenim nosaltres.
Però si ara l'Storage Mossegui l'apagues, diguem-ne, Spotify continua amb el podcast.
Perquè copia l'àudio.
Perquè copia l'àudio.
Però nosaltres podem retirar-li la... Si nosaltres podem donar
suposo
de baixa...
Sí.
No, suposo no. Ens podem donar de baixa i ja no es publicaria res per Spotify.
Ja ens publicaria.
Em refereixo que nosaltres tenim aquest model antic...
I controlem la pila, controlem tota la pila.
Sí, no, que està bé, eh?
De podcast...
Bueno, és que a més l'Storage Mossegui és una màquina que administrem nosaltres, o sigui, no és...
Sí.
No...
Administrem. Sí, sí. Tenim un hosting per lo que és el blog i els episodis i l'Storage està
housing?
En un altre lloc que també... Bueno, me refereixo... Què volia dir, això? Que nosaltres som...
Sí, que tenim el control, diguem-ne, de tot l'estac.
Produïm el gas, fabriquem la cuina...
Tot.
Tenim l'encenedor perquè encendre el gas
tot.
Però
tenim el porc, salem el pernil, fem la sobrassada,
tot. En canvi, com s'ha popularitzat tot això dels podcasts, la gent que aquesta barrera no la vol passar.
No, perquè és que a més, per exemple, la gent que estava fent coses amb l'Anchor, em sembla que l'Anchor és de Spotify o d'una aplicació. Hi ha una aplicació on ja t'adona ja et fa la videoconferència, et fa el muntatge, et permet ficar les falques, et fa el muntatge, i tu munta tot i et donen i et fan material promocional i tot, però estàs captiu de la plataforma on va parar tot allò.
Bueno, és un servei com altres coses. Sí.
Clar, nosaltres què passa? El Riverside ens l'hem de pagar nosaltres, agafem les coses, ho publiquem, traiem l'àudio, el matxembrem, el publiquem... Fem tota la feina, però això és perquè diguéssim, som molt old school.
Som molt old school.
I m'imagino que el podcast també s'ha popularitzat perquè hi ha hagut aquestes eines. De lo dolentes o lo demoníaques que les tenim.
No, el tema no és que siguin bones o dolentes. El problema és què fan amb la teva creació. Que jo crec que és una mica aquí el que s'ha de començar a pensar.
I a més també hi havia una expectativa. A veure, hi ha una expectativa. Quan nosaltres vam entrar en el podcasting, teníem claríssim que no ens anàvem a guanyar la vida. Ho fèiem perquè teníem moltes ganes. Jo faig el Mossega la Poma perquè m'encanta una vegada a la setmana, doncs parlo amb
tenia
vosaltres.
Tenia aquesta xerrera, sí.
I tenia aquesta xerradeta, i tenim la comunitat, i és una cosa, fa molts anys que fotem, i quan ens jubilem continuarem fotent, vale? I ja està. I és una cosa que ens agrada, i ho fem perquè ens agrada. Però no hi ha un...
2015, quan feia...
Quan l'estim nou, va presentar l'iPhone... Totes aquestes coses...
El que els oients més o menys tenen l'edat vostra, no?
No, sí, hi ha gent més jove, eh?
En general hi ha gent més jove, però bueno, tampoc molt jove, eh? Vull dir que sí, estem tots aquí, eh?
Bueno,
no,
però...
El que ha... quan estiguem a aquells tiempos, els oients també seran abuelitos.
També hi ha d'allò, però al final també cada programa connecta amb una generació i ara ja diguéssim, com anem a escala generacional ja, de 17 anys a 17 anys, ja és on això, doncs, evidentment sí. Però el tema és, nosaltres no tenim la intenció, diguéssim, de guanyar-nos la vida amb que ens paguem, diguéssim, el hardware i l'amplada de banda i aquestes coses, i aquests micròfons i aquestes coses, en tenim prou. Però clar, hi ha gent que en vol viure d'això. Hi ha gent que
jo crec que
el
millor en aquest sentit és moure't a YouTube, no?
Aquí anava, aquí, mira, les dues notícies que... Sí, ara parlem d'això.
El
problema de YouTube és el següent. El problema de YouTube és el següent. Hi ha diverses condicions perquè tu puguis monetitzar YouTube. ¿Vale? La primera és que tens que tindre un canal amb més de 1.200 seguidors. Has de tindre el teu canal, subscriptors, has de tindre 1.200 subscriptors. I després em sembla que tens que tindre 3.000 hores vistes. Has de tindre 3.000 hores vistes anuals. Més de 3.000 hores vistes anuals. Si no arribes a aquests mínims...
I això et dona cèntims.
Això et dona el dret a que tu posis... Sí. No. Això et dona dret a que et posi, a que els anuncis el tema, que et posen igualment al teu contingut, perquè abans, si tu no monetitzaves, no es veia res en el teu contingut.
Ara sí.
Els anuncis que fots en el teu contingut, tu rebràs una part. I a més, fins que tu no portis 50 euros o 100 euros o el mínim que diguin que toca, que puguis cobrar. Però si tu no tens aquests 1.200 subscriptors i aquestes 3.000 hores a l'any vistes, no pots...
T'has de dedicar a això. T'has de dedicar,
sí. No, i a més, no només t'has de dedicar, sinó que la gent que fa producte... A YouTube hi ha productes de qualitat, gent que fa molt feina.
YouTube és una font d'informació brutal, eh?
Sí, però brutal. Aquesta gent que fa això... resulta que arriba una pava que s'ha comprat un maquillatge a Margaret Astor en el Primac aquest i surt a TikTok fotent-se el Margaret Astor i les pestanyes aquestes que pots escombrar a la casa en 2 minuts i té 35 milions de seguidors.
Sí, bueno, hi ha molta merda també, clar.
Tomàs,
és que és així la vida, és que deixem-ho estar.
Hi ha contingut interessant. Nosaltres, de fet, tenim el nostre Joe Rogan, que de fet és de Manresa, el Jordi Wild, que té podcast molt, molt interessants, eh? Molt interessants.
Magma, deixa't estar. La gent que fa calés és la de la Margaret Astor.
Bueno, hi ha de tot.
La nena tetona que porta el d'això.
Hi ha de tot.
No. La resta, et deixes la pasta, et deixes la vida.
Mira't els podcasts del Jordi Wild, estan molt bé.
Bueno, que no... Mira,
els meus fills...
Que estic molt en contra.
No, però escolta'm una cosa. Hi ha gent que fa bon contingut de YouTube, de ciència...
Si no t'estic dient... No t'estic dient que ja no hi hagi gent que faci bon contingut. Dic
ni
justament...
Ni ho monetitzen, ni viuen d'això, eh?
Que hi ha gent que fa molt bon contingut a YouTube. Però que...
I que hi viuen.
I que hi viuen, sí. Però que aquest esforç de fer el bon contingut no està pagat. No està pagat. Perquè surts, ensenyes una pestanya postissa i el Margaret Astor...
Exacte,
i tens
milions
de visites.
Però això no és culpa de YouTube,
no? És culpa de la societat, que anem cap aquí.
Exacte, per això dic.
Per això fallem a l'informe PISA.
Sí, exacte.
Vale? Perquè
per
la societat
ja tots
va...
PISA. Els bros aquests que... Ara hi ha hagut un boom, vosaltres no sé si ho sabeu, però hi ha un boom de... Hi ha un tio que es diu Llados, que és espanyol. De fet, em sembla que és català.
Veus, estem aïllats d'aquestes coses.
No, però és impressionant, aquesta gent, els esquemes piramidals que tenen
de lo que sigui.
De vendre't cursos, de fer-te ric, i ells s'ha fet ric venent els cursos només. Està
com
ple,
fer-te ric venent
cursos,
venent llibres,
faré
un llibre sobre com fer-te ric, escrivint llibres sobre com fer-te ric.
Hòstia, d'aquests cursos així de vendre'ls piramidalment, no sé si ho sabeu, però és que està a tope, tio. Jo no sé, la gent
ja
jove,
fa molts
què
anys,
collons...
I ara ha baixat molt, perquè penso una cosa, que l'any del cripto, a l'any del cripto, quan el Bitcoin estava a 60.000 euros, això era, no podies entrar a YouTube sense que hi hagués algun ninyato que et volgués dir que ho estàs fent tot malament, que havies de
posar tot per YouTube, que té de tot, no filtra, perquè això li dona benefici a YouTube també. A veure, perdoneu, deixeu-me recopilar...
Clar, ells no estan agafant aquest tipus de...
Ens hem posat a debatre i no hem explicat les dues notícies.
Explica les dues notícies, va.
La primera... La primera ve d'una newsletter de l'Emilcar. L'Emilcar, per la gent que fa podcasting, té una newsletter que es diu Sujeta'm el micro. Està molt bé, eh?
Està guai.
Està bé. No sé si és quinzenal o mensual. No sé. Però explica una mica la part més tècnica, la part del món del podcasting. Recordeu que l'Emilcar té i ell ho monetitza, de veritat, o sigui, té una part, ell treballa, però té una part del seu dia a dia que està destinat a això, ¿vale? I hi ha darrere un grup de diversos...
No ha pogut dedicar-s'hi 100% mai, oi, Tomàs, això?
Jo crec que no ha volgut dedicar-s'hi al 100% perquè
no, no ha volgut donar el pas, més que no ha volgut.
Bueno, té un grup de podcast i mitja jornada la dedica a podcasting. I ell treballa en una empresa. Vull dir que té mitja jornada a l'empresa, mitja jornada al podcasting. De fet, estaria bé que un dia l'entrevistéssim, perquè l'Emilcar és un clàssic, és dels que va començar quan vam començar nosaltres, i té un model diferent al nostre, em refereixo de gestionar el podcast, de tenir una cadena, un grup, no? Però bé, el que diu en el sujet amb el micro està molt bé. I ara, últimament, l'Emilcar ha mogut el que tenia de hosting, s'ha mogut a altres llocs. I ha provat dos grans llocs on pots fer hosting de podcasting, que a més ofereixen serveis afegits. Un és Acast, i l'altre és rss.com. I va moure uns amb una banda, uns altres amb una altra, i provant, diu, hòstia, els dos transcodifiquen el meu podcast, transcodifiquen el meu àudio. A cas, jo m'he currat els capítols de tots els podcasts, les imatges, les etiquetes ID3, no sé què, i arriba a cas i agafa i ho tira tota la basura, ho transcodifica, ho baixa de bitrate i ell perquè no té aquesta modalitat.
Perquè aquesta empresa té que redistribuir-ho i ho baixa de bitrate precisament per motius econòmics, perquè si tu t'has currat un d'allò de 168 kilobits per segon, diu no, això baixa-ho a 80 perquè els bits...
Però han agafat el teu àudio, l'han posat mirant a Cuenca.
Sí, l'han trinxat.
I no segueixo perquè igual estem en un horari infantil, però imagineu el que han fet amb l'àudio.
Clar, clar. Vale?
Bueno, l'han trinxat.
Per sort deu poder tornar enrere, clar.
Però, a veure, al final és això. És a veure, si tu estàs, per exemple, utilitzant una CDN, vale? Tu, per exemple, tens un blog i estàs fent servir una CDN per redistribuir imatges, aquesta CDN, quan envia les imatges, està enviant les imatges ajustades a la resolució i a la mida del dispositiu en el que van les imatges. No t'envia l'imatge sencera. Per què? Sí. Perquè la CDN també està agafant i està utilitzant. Aquests fan exactament el mateix.
La CDN paga l'ample de banda i quan menys ample de banda utilitzi, més barat.
Per tant, l'Emilcar és dir, si tu vols pagar l'amplada de banda de tots els escoltes del teu podcast, perfecte, i distribueixes el gat, és teu,
perquè
i
la gent ho entengui, diguem-ne que és el mateix que passa amb el WhatsApp quan m'envies una foto.
Exacte. Però això és normal.
Perquè t'incerten, alguns d'ells t'incerten, no sé si a cas ho fa, però hi ha comptes gratuïts
que injecten
publicitat.
Però és que, a veure, al final, Tomàs, és que és de recibo.
Però això és un servei de pagament, no hauria de tocar res, aquests cabrons.
Clar, si tu, no, però llavors a veure quins són els termes. Quins són els termes.
Per això, oients de Mossega la Poma, a l'àudio que escolteu vosaltres no està pervertit. Surt de la UPC.
Són bits de Kobe. Han estat massejats. Ja, n'hem fet massatges als bits.
Són bits unicorns.
Feliços. Han estat criats en llibertat. Han estat campant pel campus nord.
Són felices,
han estat massatjats sense electricitat estàtica i arriben tots purs i ecològics amb certificat de frescura.
Són ecològics.
Sí. I no han estat manipulats en lloc. Surten
bits d'un... Són bits de micròfons
d'un servidor de la UPC. surten d'un servidor de l'UPC.
Bueno, originalment estat... surten d'un Mac del 2012, que és el que ho edita.
Sí, també.
Ho editava. Aquell Mac del 2012 encara estan allà.
No, però el meu MacBook és del 2012, quan edito
encara
jo.
L'iMac de l'Apelo és del 2011. Pues,
està allà encara, servidor... aquell iMac?
Encara està allà. I el dia que vulgueu quedar allà, quedem allà i gravem allà, eh?
Bueno, doncs això, que al final tot això acaba amb un servidor sense... No, quan ja ha crescut i l'àudio ja està bé, queda amb un servidor molt maco de la UPC i viatja al teu mòbil o al teu dispositiu d'escolta sense que ningú foti.
Sense adulterar.
Sense adulterar.
Per això es nota. Però tu quan l'escoltes, té aquest brillo, aquesta qualitat sonora... que tenen els nostres d'allò. A mi el que m'ha sorprès bastant va ser aquest dilluns quan escoltava el Mossega la Poma. Dic que el This Week in Tech de Leo Laporte, que diguéssim, és el podcast que porto més anys escoltant de fa més temps.
Jo també.
I en Leo Laporte, doncs clar, diguéssim, és un com dels pares del... Per mi jo crec que hi ha dos pares del podcasting. Un és el Leo Laporte i l'altre és el Dan Carling, el de Hardcore History. Que té un model molt interessant de negoci, però en Leo Laporte s'havia muntat com una gran xarxa, tenia molts periodistes, molta gent treballant amb ell, i és el que ha tingut que acomiadar de gent. O sigui, té una empresa gran, venen molts anuncis, tenen un model de
subscripció. Spotify va acomiadar de gent la setmana passada, també.
Sí, de l'àrea de podcasting, precisament.
Aquestes tecnològiques contracten, deixen anar, fan aquestes empreses tan grans...
És un altre model molt més...
Però és una empresa casolana que viu en un poble que seria, que es diu Padaluma, que seria com Arenys de Munt. Vale, però estan allà i tenir una sèrie de gent, doncs, que feia molts anys que els escoltaves i com va dir el nom de les persones que han fotut fora, hòstia, és gent que els havies escoltat, que hi havia dies que no hi havia el lío.
El productor de This Week in Google, per exemple.
Exacte.
Que ha marxat. No,
i el Lola Volta Android.
Sí, també. De fet, ha fotut fora dos productors i un editor que són amics. O sigui que ha sigut un procés bastant dolorós. El Leo Laporte portava uns dies desaparegut. No sé si seguiu els podcasts.
Sí, portava 3 setmanes que no hi era.
3 setmanes desaparegut. Es veu que va anar amb la dona, amb la Lisa, la seva dona. Van estar, que també forma part, diguéssim, de la direcció de This Week in
Tech. És la CEO de la
I van estar fent números. I el que ha dit és, nois, hem fotut números, hem fet el pressupost, el budget del 2024.
Perdem $1 milió.
1,1 milió de dòlars que no tenim. I diu, hem analitzat on està el problema, hem estat mirant per què ens passa això,
a veure.
Està clar que no tenim un milió per pagar, vull dir que no hem de prendre decisions, i han pres aquesta decisió. I l'anàlisi, que el tindreu a les notes del programa, de unes declaracions llargues, diu, al final, els diners que hi ha per publicitat són els que són. Vale? I quan hi ha més contingut, hi ha altres punts d'atracció, la gent que paga la publicitat se'n va a altres llocs. I a nosaltres ens ha menjat.
Perquè no hi ha forma de verificar. O sigui, fins ara, per exemple, normalment...
Amèrica sí, Marc, Amèrica sí. El tema...
La forma que tenim de verificar és aquesta empresa que venen matalassos, vés a comprar el matalàs i fica el codi promoció
ja,
a Disney,
però
a Leo
la toca.
És l'única cosa que
diu
tenen.
Que bàsicament el que li ha passat amb ell és que YouTube li ha menjat la torrada a nivell d'anunciants. Té raó, sí, diu que els anunciants van a YouTube, no se'n van a
Disney. Si no volen anunciar-se en el seu podcast, és el que estic entenent, no?
No, però, no, és que es poden anunciar en el seu podcast a través de YouTube.
Sí.
És a dir, com que pots veure el podcast d'en Leo a YouTube, tu pots dir, jo tinc la meva audiència, tu vas a YouTube i compres anuncis, dius, la meva audiència és aquest perfil, YouTube et perfila l'audiència i la gent que mira el podcast d'en Laporte veurà el teu anunci, però no directament, és a dir, ell monetitzarà com a youtuber normal i guanyarà uns dinerets, però no els diners que cobraria... venent l'anunci ell directament.
Perquè,
és a dir,
normalment...
Google s'emportarà el 70% del revenue dels anuncis.
Perquè, a més, aquest tipus d'anuncis als podcasts arribes a un acord amb l'anunciant. No és com a
Totalment.
YouTube, que et paga per cada visualització, sinó...
En el cas de This Week in Tech, el Leo Laporte, ell explica... No sé, per exemple...
és diferent.
Que feia, no, sí, l'empresa aquesta de segells, sí, és l'empresa de correus americana, aquest,
sí,
el US Postal, tenen una cosa que es diuen stamps.com, que compres els segells digitals i llavors tu t'ho peses i no has d'anar a l'oficina. Ells ho porten anunciant tota la vida, però ell t'ho explica cada programa.
El que no acabo d'entendre és per què és tan problemàtic això per l'anunciant, perquè entenc que és exactament el mateix que anunciar-se a la ràdio o a la tele.
No, arribes molt més lluny, home.
No, però independentment de la gent que ho escolti o no, al final, tu a la tele o a la ràdio no saps qui ho ha escoltat. O...
Però, Magma,
sí, si tu agafes i dius,
RAC1, tenen de l'ordre 900.000 escoltes oients al dia.
Clar,
amb la qual cosa, tu, amb aquests números, doncs, vens els anuncis a un nivell. En canvi, tu... mossega la ponta, nosaltres tenim una RSS i tenim tantes descàrregues d'allò. Jo et puc dir les descàrregues i l'amplada de banda que consumim, però jo no et puc garantitzar que la gent escolti el podcast. Per això Spotify, per això en Rogan se'n van a Spotify, bueno. Perquè Spotify, en Rogan té milions d'oients, però a més ell sap
sí que
quantes estones escolten, sí, i pot garantitzar a través de l'aplicació de Spotify, com que no és un RSS, no és un podcatcher, es pot dir, ara tens un anunci i com que hi ha un anunci no t'ho saltes.
Clar, sí que hi ha aquesta diferència amb la ràdio.
Quan tu tens un anunci...
El podcast no saps mai si t'escoltaran. Aquest és el problema.
A no ser que ho sàpigues perquè ets iVoox, perquè ets Spotify. Clar. Què passa? Que la tira d'empreses semblant a aquestes iVoox han començat a tancar, perquè no tenen prou volums. I iVoox caurà tard o d'hora, perquè no tenen prou volum.
iVoox és independent? No forma part.
No sé, aquí, és una empresa privada. Si el comprarà Spotify o qui el tindrà. Però al final, qui s'està quedant això és Spotify. Perquè és prou gran. Perquè és prou gran. I llavors, la gent Spotify... que té l'aplicació també per la música, perquè...
Spotify va fer molt bé d'incloure els podcasts.
Sí. Spotify té una cosa molt interessant, i és que avui en dia, si jo et vull compartir una cançó, no et compartiré, jo, tot i que jo pago l'Apple Music... la versió d'estudiants, perquè els estudiants jovenets com jo, doncs paguem la versió més barata d'Apple Music, doncs tinc l'Apple Music, no t'enviaré el link d'Apple Music, vull compartir-te una cançó, o t'enviaré el link a YouTube, o t'enviaré el link a Spotify, perquè tothom té, encara que sigui la versió gratuïta d'anuncis, Spotify, i per tant tothom té l'aplicació posada. I per tant, si et vull compartir un podcast, et puc compartir el link de l'iTunes, et puc compartir l'RSS o et puc compartir el link d'aquell episodi de l'Spotify. I el que estàs veient a Twitter és que la gent està compartint podcasts a través de Spotify i la gent està compartint cançons a través de Spotify.
Bueno, és que també va ser el primer.
S'ha convertit com en el WhatsApp de la compartició de podcast i música.
Sí, sí. Totalment.
Deixa'm dir dues coses.
Ah, iVoox és espanyola, per cert, no?
Sí. Quan obres l'aplicació cau la caspa. Comença a caure caspa. Sí.
A més, és molt manipuladora. No?
Molta
a
veure, caspa. Tota la relació amb iVoox és que allò és
caspa. I no tracta massa bé ni els oients ni els clients. Horrible.
Et sents com un aire fresquet que ve des de Madrid quan l'obres, que és impressionant.
A veure... Vàries coses. Abans que se m'oblidi, que estem en directe a YouTube, parlant precisament de YouTube, i l'Albert Marcet...
Hola, YouTube.
L'Albert és molt curiós,
Tia, s'ha fet de nit aquí.
Us he escoltat molt tornant amb el cotxe, anant a la feina. Mai us havia posat cara. Avui per fi m'he pogut connectar en directe i us he posat cara. Pues, ale, ja pots tancar el YouTube i pots seguir-nos escoltant tal d'això. I ens confirma precisament que a Spotify no hi ha cap anunci fora dels vostres patrocinadors, o sigui, els que nosaltres diem. Vale, el que volia explicar, que això és molt important, crec que aquí està la clau, perquè dintre d'aquest escrit bastant gran on Leo Laporte fa tota aquesta reflexió, hi ha una que diu, ara mateix només veig una possible solució, i és que la gent que esteu a Club Tweet són els mecenes...
Els
que paguen. Directament a This Week in Tech per tenir, per donar-li suport i per tenir algun contingut extra addicional. Jo he estat en una versió reduïda del Club Tweet, ¿vale? Perquè és que li tinc molt carinyo al This Week in Tech. Em passa com a tu, Ludo, que és del primer que vaig escoltar. Club Tweet són $7 al mes. I ell diu que aquesta petita quantitat pot semblar petita, però que per ells, si tinguessin un increment raonable de subscriptors... I on vull anar a parar?
Quins avantatges té si ets mecenes?
Tens algun cert contingut addicional. Exclusiu. Per exemple, hi ha un que parla de Max... Però jo crec que al final has de pagar perquè t'agrada la proposta.
Sí, clar, és un suport.
¿Vale?
Sí,
una, nosaltres, per exemple, nosaltres... paguis o no paguis, sempre rep la gent el mateix. No tenim un canal, no tenim material exclusiu pels pares.
Al final pagues perquè vols donar suport al projecte.
Perquè t'estimes d'alguna manera o et sents d'alguna manera implicat en el projecte. I aquest model, que el problema és començar a dir-ho ara.
Personalment, jo la informació més qualitat a través de This Week in Tech i altres podcasts, a una setmana trio el Security Now o el This Week in Google, o de vegades amb el MacBerry Weekly, o de vegades vas amb algun podcast específic que tenen, o el de notícies diàries, que em sembla que és un dels que tanquen, busques informació de qualitat, vas amb ells perquè saps que tenen... A veure, els tios que porten The Information els tenen d'allò, els hi va l'Amy Webb, els hi va el Cory Doctorow, els hi va gent molt bona. El This Week in Tech hi ha els number ones dels number ones.
És que This Week
in Tech... de periodisme tecnològic.
I després, Ludo, com t'ho explicaria? Són molt clars, el contingut el treballen molt bé, l'expliquen molt bé, amb independència de les opinions de cadascú, de cada un dels periodistes, però em refereixo que la forma de conduir del Leo és tot molt assequible, és molt comprensible, molt ben explicat.
Saps que a la sèrie Silicon Valley, a la sèrie Silicon Valley, hi ha un episodi en el que a una de les pantalles d'un dels personatges hi ha posat el tuit, la web de tuit?
Sí, m'ho crec. I a més, jo escoltava un podcast de radioaficionats americans i el Leo Laporte és radioaficionat i apareix allà també dient coses, vull dir que col·labora amb moltes històries. Bueno, a lo que anava. Això és un avís a navegants per tothom, amb independència de la tipologia de producte, de projecte que tingui. ¿Vale? Si penseu que algun tipus de creador de contingut, sigui el que sigui, sigui un diari, sigui una plataforma de notícies, sigui un podcast, sigui un canal de vídeo, si alguna cosa us agrada, aporteu directament. Vale? Sí. Jo col·laboro... A veure, això és un model que quan el Vicent Partal de VilaWeb va dir, nosaltres no podem... Sí, per explicar les coses... T'agradarà més o menys la seva línia, no ho discuteixo, però va dir, per explicar les coses com nosaltres les volem explicar, sense cap tipus de censura, directa o indirecta, no podem rebre subvencions. No anem a rebre subvencions, ni un duro de subvencions. I vol dir que ens hem de finançar i podem fer i arribarem a on el que la base dels subscriptors digui, perquè no podem anar més enllà. I us poso VilaWeb com a exemple, ¿vale? Però hi ha altres que al final, si tu creus en un projecte de contingut o t'agrada, has de destinar una part del teu pressupost, petita, a donar-hi suport. No crec que hi hagi una alternativa. Si no, o et vendran la moto o et vendran el moto, però no hi ha més. M'agradaria parlar de podcasting amb l'Emilcar.
Doncs que ve un dia.
Que passa que no m'atreveixo a proposar-li, però m'agradaria molt, perquè jo sé que està molt liat.
Bueno, és difícil un dia, trobar un hueco, però...
I ja està, sí. I ofereix-li que ell també faci un republish, un crossover, home.
Ja, però...
Jo estic convençut, que si li proposes un crossover... i que ell pugui publicar a la seva xarxa.
No,
és que
no vull fer ni crossover, perquè nosaltres no tenim res a fer amb l'audiència de l'Emilcar. No, però dic perquè,
si ell et dedica el temps, al final ell també pot disposar del contingut. Estem creant contingut, és un contingut co-creat.
El nostre contingut el pot disposar sempre que vulgui, qualsevol. No. Aquí no hi ha problema. El tema és que tinc ganes d'analitzar amb ell com ha canviat tot des dels inicis. Perquè és que l'Emilcar escoltava els mateixos podcasts que escoltàvem nosaltres, Ludo, quan van començar. Va començar amb un iMac. Un iMac Intel. El primer iMac Intel que tots vam tenir.
I de fet, no sé quants podcasts o quanta gent podria dir el mateix que esteu dient vosaltres ara. Aquí, almenys en territori
català.
Espanyol. No sé, eh?
O espanyol, sí.
No, molt poca gent. Espanya en general. Quants podcasts hi ha que estiguessin en aquesta...
Pues mira, està Haciendo el Sueco del Dani, que està que viu a Suècia. El Dani també era un dels que van començar en principi amb nosaltres. Bueno, nosaltres, que érem de la mateixa fornada. Sí. Estava el Sune, que era un podcast que ja ha desaparegut. Crec que ha tornat. que era un que jo escoltava el Sune per aprendre com es feia podcasting, imagina't, era en espanyol, i el This Week in Tech. El Sune i el This Week in Tech són pràcticament les referències. Vale, doncs aquest tema de podcasting és un tema que sempre ens ha interessat i jo crec que cap a final d'any sempre va bé fer una miqueta de reflexió.
Sí.
iOS 17.2.
Doncs això, ahir va sortir una actualització, de fet, l'última que hi haurà aquest any, així amb grans novetats. I res, tampoc és que tingui grans coses, però bueno, una cosa esperada per alguns, per altres no. L'app de diari aquesta tan màgica, jo l'he provat i òbviament has de voler fer-la servir, el tema aquest del diari, però està molt aconseguida si realment vols fer servir un diari. Algunes petites... Bueno, també ha sortit WatchOS 10.2
Estic quan hem començat el programa he posat l'Apple Watch a carregar i se m'acaba d'actualitzar.
Sí, però vaja, bàsicament a totes les plataformes més o menys hi ha les mateixes novetats. Algunes millores en iMessage, estan els llums de Telegram. Jo el faig servir de tant en tant, va millorant, però realment li falta molt. Sí que han incorporat una cosa nova, que és que em sembla que té com una verificació per saber si realment la persona que hi ha darrere és amb qui estàs parlant. Vale? Una cosa curiosa. Una cosa que...
Això dintre d'iMessage.
Sí, dins d'iMessage pots... Hi ha una... No ho he provat, però és una història de verificar... té que veure amb el xifratge, que no hi hagi un man in the middle. M'imagino que als Estats Units hi ha moltes estafes amb aquest tema, perquè recordeu que als Estats Units doncs, es fa servir molt iMessage. I m'imagino que és per això, doncs, per saber realment que hi ha un xifratge de punt a punt. No sé exactament com funciona, ho haig de provar. Ja ho està, en teoria, xifrat de punt a punt, però no sé si hi havia alguna vulnerabilitat o alguna història. Una cosa que em va fer molta gràcia i és d'aquestes coses que dius d'Apple, per fi, després de quasi 20 anys d'iOS, es pot canviar el to de notificació per defecte. Us en recordeu del típic Triton o el Tritin? No? Doncs les apps que no tenen una opció per canviar el to d'una notificació d'aquella app, ara per fi pots canviar el que és el per defecte, vale? Cosa que és una... No sé com ho han pogut tardar tants anys. També és veritat que és poca feina de les apps, també no poder canviar el to. No sé si m'he explicat a què em refereixo. Sí, és el to per defecte si d'una notificació.
Una aplicació pot tenir un to, diguéssim, que et deixi escollir un to o que tingui un to propi per la notificació. Però si no tingués cap i el programador no hagués afegit cap, quan entra la notificació se'n va al camí per defecte d'iOS. Aquest camí per defecte és sempre el mateix soroll sempre, no el pots tocar mai.
I ho ha sigut, doncs, 17 versions, imagina't. Res, nous widgets de temps, els que us agradi l'app del temps, que realment Apple ha fet bona feina.
Ha estat feta una merda l'aplicació del temps. Que
a nivell de software ha fet molt bona feina Apple, llavors ja hauríem d'entrar a veure amb els models de predicció i amb tot això, que és un altre tema. Però a nivell de software...
No, però és que no anava, es quedava penjada dies i dies. No preveia res.
Tu t'havies queixat d'això bastantes vegades. Sí, no sé...
De fet, jo vaig canviar altres aplicacions perquè estava fins als nassos de que... No digues res.
Doncs, bueno, ja han incorporat nous mapes, més que nous mapes, més detalls dels mapes. Nous widgets, també, del temps, més detalls amb els de la qualitat d'aire, el vent. Els he de dir als pagesos del meu poble que ho mirin, perquè han fet un apartat de fases lunars molt més detallat. Està bé, han fet. Està bé, ja et dic, a nivell de software, a nivell de temps, no ho sé. I res, millores generals, AirDrop, Apple Music s'han copiat de Spotify, per fi és una cosa que no m'agradava gens d'Apple Music, abans el Marc ho parlava. Fins ara, Spotify, els que sigueu usuaris de Spotify sabeu que quan fas un favorit, doncs et crea una llista de reproducció i pots veure-les. Fins ara Apple Music això no ho tenia exactament, ho havies de fer d'una altra manera, i ara sí que s'ho han copiat totalment, és a dir, que quan tu fas un favorit, fins ara Apple Music el que feia és que tu, era com un m'agrada però de recomanació, no? I ara sí que han afegit una llista de reproducció amb tots els favorits. Aquí una cosa que també Apple ha anat molt, molt tard, però bueno, se n'ha donat per fi. I poca cosa més, millores en els formularis PDF, algunes històries amb l'iPhone 15 que desconec. Em sembla que pots gravar l'àudio, el vídeo espaial aquest per les Vision Pro, però una cosa important dels que ho trobeu a faltar, jo no, ni m'havia adonat, en WatchOS es veu que havien eliminat el de passar d'esfera d'un lloc a l'altre.
Que era una cosa molt pràctica i no tenia cap motiu per què ho eliminaven.
Per això, algun bug, algun d'allò...
No,
jo que sé, algun trail, algun gira que algú elimina. No sé.
Sí, algun espavilat que va dir fora. Això no li agradarà a ningú. Hòstia, ho fa servir el 99% dels usuaris d'Apple Watch.
Jo ni m'havia adonat perquè porto com 2 anys amb la mateixa esfera. Sí. I no la canvio mai.
Ets un vago esfera.
Sí. I ara ho he vist en les notes que això... Doncs que, però ara, per activar-ho, heu d'anar, ho he mirat abans, heu d'anar al propi rellotge, perquè en l'app de l'iPhone em sembla que no surt, heu d'anar per activar això un altre cop, heu d'anar als ajustaments en el Watch, i després dins dels ajustaments anar a l'apartat de rellotge i allà rellotge que li pots posar lo de... que et digui que realment posi més minuts a l'hora de lo que és per no anar tard i aquestes coses. Tens aquí lo de lliscar per canviar l'esfera. Si ho activeu allà, doncs ja es pot fer. I poca cosa més que jo hagi vist.
Deixa'm que saludi... em fa molta gràcia gent que fins ara no ens havia dit res o ens seguia però no havia interactuat amb nosaltres, que ho faci a través de YouTube.
És que YouTube és molt... Veus? Encara que no t'agradi, és YouTube.
No, jo no dic que no m'agradi. Jo parlava abans de que hi havia molt tipus de... De fet, jo soc...
Que hi ha molta merda.
Jo soc molt usuari de YouTube. De fet, he deixat de veure sèries, he deixat de veure... La tele ja fa anys que no la veig.
Jo m'he donat, Sí.
Jo no veig sèries perquè jo estic enganxat a YouTube.
I no t'has... No has pensat fer-te YouTube Premium? Em sembla que és bastant barat, I inclou no música.
Tinc, no
és una cosa
problemes.
Que jo a vegades em penso.
No tinc problemes per fer-me de YouTube Premium. El que passa és que ara per ara sóc jo el que pujo contingut a YouTube.
Ah, vale.
Vale? Si vol, que em pagui Premium a mi YouTube. Vale? Si no, pues, continuaré fent servir els adblocks. Bé. Ja està, sí. Dit això, que em fa molta gràcia que la gent ens segueixi.
Sí, què diuen?
En Rai Martínez diu: una horeta entretingut en el trajecte de tornada a casa. Gràcies pel programa. Gràcies a tu, Rai, gràcies a tots els que ens seguiu.
Sí.
En Jordi Cat també ens dona amor i abracitos. A mi em fa molta gràcia que us manifesteu. Mira, l'Albert Marcet també. Bueno, que em sorprèn molt que
ens vegi algú per YouTube.
No, que ens segueixin camí de casa. Vull dir que hi ha molta gent que fa el trajecte en el cotxe i que ens escolta, o ens, bueno, que ens escolti encara ho puc entendre, però que estigui seguint el directe a YouTube, se m'explota la cabeça. Bueno, anem a les propostes.
Jo vaig deixar d'escoltar molts podcasts perquè no agafo el cotxe ja.
Ja, això també tens raó.
Que faig teletreball. Molts.
Jo, Magma, jo soc, les hores de... O sigui, jo escolto audiollibres i escolto podcast, això sí. Però la tele, el que era abans la tele, ara miro una sèrie, miro una sèrie.
Sí.
No miro diverses sèries, miro una. I la resta de consum audiovisual, o sigui, YouTube, que té vídeo, és YouTube 100%.
Sí, jo també YouTube.
Perquè ja tinc com uns 200 canals que segueixo i cada dia hi ha coses noves dels meus canals.
Sí.
Sí, claríssimament. Anem a les propostes, vinga.
Ale.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, mira, l'Andreu Guinart ens diu un Verkami. Aquest Verkami es basa en els Story Cubes, que ja no sé el que són.
Ni jo.
Diu, i amb les rondaulles mallorquines. I la, la dissenyadora d'aquest Verkami és una amiga de Porto Colom. Queden pocs dies i els hi falten 400 euros. Els hi doneu un cop de mà, pues, un Verkami que sembla interessant. L'Andreu sempre dona propostes interessants. El Pere Montpeó, parlant d'aplicacions, diu, torna una app clàssica, es diu Santa.
Ah, sí, sí, ho vaig sentir.
Diu que és una app que t'avisa quan s'activen diferents ofertes, però de què són, de jocs o d'aplicacions?
Em sembla
o
que eren ofertes de l'App Store o coses així, no recordo, eh? Ara m'havia confós amb aquella d'iTunes, te'n recordes que hi havia una app i la et regalava
una música Déu 2. Déu 2.
Però no és això, no és això, és una altra.
Vale, el Pere Mopeo també ens diu, parlant del calendari d'Advent, diu, pels més friquis del grup ha començat ja el calendari d'Advent del Codi, Advent of Code.
Sí, típic.
Vale? Que això ho fa cada any. I és una mena de trencaclosques diari, diguéssim, vinculat al
és
món de
repte,
la programació.
No? Cada dia un repte,
és com un repte, sí.
Sí.
En Ramon Maria Gallar la veu i puja una, o sigui, puja un grau l'aposta, perquè diu, continuant amb el que deia en Pere Montpeó de l'Advent, amb la mateixa línia, Try Hack Me, que és un Advent, però pel món del ciber, de la ciberseguretat. Un repte també. Molt bé, en Andreu Guinart també ens parla sobre gramàtica i ortografia i ens recorda que totes les ajudes són bones per aprendre i que hi ha la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans en PDF,
i us
posarem l'enllaç, i, òbviament, la web de consulta. Vale, el que deia jo abans de...
dels papers del
Cinerbo. Ciner, ets molt maco, tio. Diu, Michael Field, ara que estem a l'aqueducte de desembre, portàvem uns dies... Clar, no vam fer programa la setmana passada, portem la memòria de les propostes. Diu, ara que arriba l'aqueducte de desembre i teniu temps, us recomano escoltar un àlbum de Mike Oldfield que només té una cançó, que es diu Amarok. I ara ens explica la història de l'Ara Bell Paper. Diu, aquest àlbum, amb una única peça de 60 minuts de durada...
Quin tostón.
El va fer en resposta. Hi havia un altre de Mule que era de Pink Floyd, era de Mule? No me'n recordo. També era un solo de bateria que durava com 34 minuts. T'imagina't un solo de bateria.
Cada friki con su tema, realment.
Sí, sí, sí. Diu, bueno, continuo. Una única peça de 60 minuts de durada. El va fer en resposta a la demanda de la discogràfica d'un àlbum amb moltes cançons, pop, de 3 minuts, molt radio-friendly. I això va emprenyar molt en Mike Oldfield i va decidir fer una obra d'art que no es pogués agafar cap tall per la ràdio.
Ah,
i va enregistrar tot de forma analògica, sense sintetitzadors, i va ficar... des de passes pel passadís, o sigui, passes per un passadís, raspall de dents, imitadors de la Margaret Thatcher i capses amb peces d'aeromodelisme i tot lliga meravellosament. El resultat és la millor obra d'en Mike Oldfield i cada cop que l'escoltes n'hi trobes quelcom de diferent i flipant. De debò, aquest àlbum és magnífic.
No, pel que sàpiga apreciar aquestes coses, està molt bé.
Sí, sí. Amb dues propostes fem un programa... del Cinerbo. Vale, i... Ai, mira, aquesta... Acabem amb aquesta, que és d'en Rafael Jesús sobre Apple TV+. Diu, si teniu Apple TV+, i teniu interès...
El tinc fins poc perquè l'han apujat. I quan se m'acabin uns 3 mesos gratis que vaig aconseguir no sé com, me'l trauré.
Jo cada desembre el pago a l'Apple TV Plus i aprofito
per
veure...
Fas un any sencer?
No, faig un mes.
Ah, vale, al desembre només.
Al desembre el pago i miro...
Bueno, de fet, per veure la Maria Carey amb allò de Navidad, no?
Sí, exacte. No, For All the Mankind, que m'agrada molt per tota la humanitat, m'agrada. I aprofito, miro aquesta sèrie i igual cau alguna altra cosa.
Però és que Apple TV Plus... S'ha doblat de preu, eh? En un any i mig.
Sí. Jo pago un mes a l'any d'Apple TV Plus, que és el desembre.
Sí.
Perquè també hi ha festes i pots veure una mica més la tele i ja està. Bueno, doncs... diu, si teniu Apple TV Plus i teniu interès en el món dels monstres, us recomano la sèrie Monarch.
Diuen que està bé, sí.
Diu que ell no és amant d'aquesta temàtica, jo tampoc. La va començar a veure i en està enganxat i ha vist tots els capítols. No espereu veure lluites de Godzilla, però surt Godzilla, perquè jo he vist el capítol 1 i surt Godzilla. A mi aquest tipus de sèries no em diuen res.
No, jo no l'he vist. Però... Perquè saps què passa? Que quan començo a veure una sèrie em poso YouTube un altre. És que no... És increïble. Sí, no soc capaç ja de veure res.
Jo, o sigui, ha de ser algo que... O sigui, no. Quan miro coses casuals ja no estic a les plataformes de streaming. Estic en una plataforma de streaming perquè vull veure una sèrie expressament. Saps el que vull dir-te?
Sí,
perquè
sí,
vull
sí,
seguir
entenc.
Aquella sèrie.
Sí.
I això passa poc.
La de Teheran et va agradar o què? Em sembla que no et va agradar.
No m'agrada. No. Estic veient una ara Filmin que està molt bé, que... És sobre Acció Nacional, que és un partit neonazi a UK.
Però a tu et passa que sempre que vols veure contingut vols aprendre? Perquè a mi és el que em passa, que si...
Sí.
Em passa que, hòstia, vull veure alguna cosa que aprengui alguna cosa, encara que sigui una mica de ficció, però que aprengui
pues,
coses. És el que em passa. No...
Sí.
Per això quasi bé no veig sèries, no, perquè sempre que vull veure alguna cosa audiovisual és per aprendre alguna cosa. No sé. No sé per què em passa, això.
Clar, aprendre què?
El que sigui, però aprendre.
Ja, però tu pots aprendre història, pots aprendre...
El que sigui, sí, exacte. Però...
Mira, l'altre dia vaig veure...
No veuré la cosa aquesta de papel, com es diu, això, aquesta tan famosa espanyola.
Bueno, el 90%...
Que diuen que és molt bona i tot el rotllo,
sí, la casa de papel o alguna cosa.
Em passa això, que quan intento mirar... Quan miro alguna cosa audiovisual, sempre és per aprendre alguna cosa. No sé per què em passa, ja no disfruto... per veure, diguem-ne.
Sí. T'entenc perfectament i em passa exactament igual. Jo, amb el temps, cada cop sóc més selectiu. Per exemple, a Filmin, una pel·lícula que he mirat darrerament, que és una pel·lícula de fa molts anys, que és Todos los hombres del presidente, sobre el cas Watergate, ¿vale?
Yeah.
El Dustin Hoffman i el Robert Redford. És una pel·lícula, tio, boníssima. Mm-hmm. I aprens molt del món del periodisme, aprens molt de la política, està escrit pels dos reporters, o sigui, el guió està fet pels dos reporters del Washington Post, i per mi allò té, doncs això, no només té coses per aprendre, sinó té molta qualitat. I a mi allò és el que realment m'acaba distraient. Jo veig una pel·lícula de Godzilla o de superhéroes i tot això.
Que pot estar molt bé, però no sé. Mira, no...
A mi no em crida l'atenció. Sí. Vale? També estic veient aquesta sèrie, minissèrie anglesa, que no recordo el nom, que ja dic sobre aquest grup de neonazi, que l'actor ho fa perfecte. Està molt bé. I quan veig aquest tipus de coses, sí, aleshores sí que m'enganxo, però ja et dic, cada vegada menys. Em passa com tu. Jo per fer... cherry picking de coses, a YouTube aprenc molt més.
Sí, em passa això.
I miro molt contingut de learning a YouTube, eh?
Clar, sí, sí.
Sí.
Bueno,
Monarch, doneu-li una oportunitat. Jo vaig començar a veure-la i al final se'm va fer la pitxa un lío, perquè estaven uns japonesos, salia el Godzilla, no sé.
Però que és una barreja de tot.
Sí, bueno, no sé, monstruos. On està la versemblança? A mi que em trenquin la versemblança em descol·loca molt i surto de les sèries o de les pel·lis, no? Quan,
sí.
Sí, pot haver-hi una sèrie de ciència-ficció, però que sigui versemblant.
No dic que a mi, ja sé que potser tindré detractors, però a mi el monstre de Godzilla no m'ha agradat mai. O sigui, no... És un monstre que no m'ha agradat mai.
Magma, no,
és com
que passa,
molt
Magma,
una cosa molt antiga, no sé.
A diferència
no.
del Marc, a diferència del senyor R, a diferència del senyor R2D2, tot aquest batibull de personatges són Peter Panners. O sigui, són nens que s'han fet grans.
S'han criat amb això. Jo no em vaig criar amb aquestes històries.
No. M'imagino
que
no és que s'hagin criat amb això.
Ah, què vol dir?
Han tingut fills i ara estan com si fossin...
Volen
tornar a ser aquell nen que van ser. I són els Peter Panners.
Clar. És que a mi Godzilla sempre m'ha semblat un monstre tan idiota. O sigui, no m'ha agradat mai.
Ja.
Però bueno, aviam de quin any és això, perquè...
Bueno, esto. Ara hem divagat tu i jo, eh? Com ha marxat el Marc, ens ha deixat per el temps de divagar. Bueno, dieu la vostra...
És que és del 1954, per favor.
Sí, ja.
Deixeu anar les coses.
Lo antic no té per què ser dolent, eh?
No, però hòstia... En canvi, jo què sé, per exemple... Bueno, no divaguem més perquè entrem
bueno,
més
ara l'hem posat a parir, però resulta que tant els seguidors de...
Això és com quan vaig dir lo de Dune. Hòstia, la història aquesta de que hi ha una droga o no sé què era en la...
L'espècia.
A l'arena del desierto. Hòstia, és que em sembla...
De color azul. Sí. Tu no has vist una droga azul en el desierto?
És que em sembla una cosa tan terrible.
Però és que a més Dune, que és una pel·lícula mitificada i tal, Dune és un tostón i la primera sèrie, la primera pel·lícula que tothom la venera és una pel·lícula disgusting. És una pel·lícula escarosa i la gent li té una veneració. Però et diré més. Quina és aquesta que també els hi flipa molt en els Peter Panners? Oh. Aquesta de...
Ja veuràs el Raül quan es escolti.
Uf! Ja no es torna a dirigir la paraula fins passat festes.
No, però això està bé per veure que cadascú té el seu tema. Mira, jo ara últimament m'he aficionat molt amb el trekking. Ara estic esperant com un boig un sac de dormir de plomes. Cadascú té el seu món i té la seva història. I això està bé perquè te n'adones que cadascú... El món que li agrada és molt gran i molt profund.
Com és aquesta pel·lícula també que sortia aquest, el Keanu Reeves, era el que feia allò de la bala que passàvem? Com es deia aquesta?
Matrix?
Matrix, una altra. Hòstia,
Matrix... No, però Matrix és bo.
No, perdona. Matrix és un zurullo de pel·lícula, tio.
No, la primera està molt
zurullo.
Bé, Tomàs.
Que no.
Ah, doncs pues mira, no. Jo aquí Matrix
bé,
sí que la trobo
bona. Una pel·lícula de ciència-ficció que estigui bé, hi ha dos. Alien i Blade Runner. Lo de més és... Bueno, i 2001. Però no. És que no té cap...
Pues mira, jo Matrix sí que em va agradar. I m'agrada. Bueno, la nova pues no, la nova és la trobo terrible. Però...
Conserva aquest residu de Peter Pan.
I llavors,
que queda.
Llavors, Tomàs, Star Wars, què et sembla? Les velles, eh?
Ja, a mi... Jo vaig anar molt al cinema a veure les primeres de Star Wars i em van fascinar.
Sí,
però
també.
Jo, sí,
són
sí,
tostons
jo...
també, eh? Però algunes parts...
El que tu diguis. El que passa és que... Què em passa ara? Que cada vegada que veig... Una altra vegada la mateixa història. Hòstia puta, és lo mismo. Sí, la nave, la del moño, la fallera. I altra vez lo mismo, tio. Hòstia, stop.
Saps que hi ha molta gent odiant-nos ara.
No,
i està bé perquè estem veient que no és un tema generacional, és un tema de gustos.
No, és de gustos,
És un tema de gustos.
El monstruo peludo, els muñequitos del bar, és que els mapes del bar, és que tot és igual, tio. Tot és igual. No, foteu-li una mica d'imaginació, cabron, que m'esteu explicant la mateixa història una altra vegada.
Estira el xicle fins que no es pot més.
I a sobre, el senyor R, tio. Oh, magnífic! És el... és de no sé quin director d'aquests, és del Brian Adams, no sé com, però aquest és un músic, no sé, un d'aquests del brainstorming aquest.
Que pesados, macho.
Pesadíssims. Bueno, vale, ja hem desvariat prou. Per cert, cada vegada que desvariem es multiplica per dos l'audiència de YouTube.
Sí.
Ai, senyor. Bueno.
Que terrible, sort que era al final.
Sí, oh, això fins i tot es podria tallar del podcast. No, deixa-ho, deixa-ho. El senyor R, quan ens escolta amb diferents...
No, si s'està escolta... cagant a sobre ara, eh?
No, ara no s'està veient, perquè ell deixa reposar el programa i al cap de 2 o 3 setmanes, quan ja ha fermentat com la cervesa, l'escolta. Vale? Quan l'escolti tindrem un problema tu i jo, Magma. Eh?
Sí, sí, d'aquí unes setmanes, però què us heu pensat?
Sí, sí. Oi. Sí. En fi. Bueno, m'ho seguis. Gràcies a tots. Perdoneu el desvarió final. També necessitàvem una mica de trencar la rigidesa del
dia. Tot per culpa del Rafael Jesús, eh? Que ell és el culpable.
I el monarc. I el monarc. Macus, la setmana que ve més ens retrobem. Una abraçada a tothom.
Vinga, una abraçada.
Adeu.